Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Artur Mas ha tornat a responsabilitzar-se de la celebració de la consulta del 9-N. Ho ha fet en el torn final de paraula, on ha afegit que ell va escoltar la gent d'aquest país amb la celebració de la consulta. En la jornada final del judici pel 9-N, l'expresident de la Generalitat ha afegit que ell és el màxim responsable també de convocar eleccions anticipades al novembre de 2012 per saber si l'actitud de la gent es passava a les urnes. Artur Mas ha destacat que tant ell com l'exconsellera Irene Rigau i l'exvicepresidenta Joana Ortega no han comès cap delicte. Ha destacat que l'èxit del 9-N no va agradar a les institucions de l'Estat i del govern espanyol i ha dit que s'haurien de celebrar molts judicis a una gran quantitat de polítics del PP per les constants desobediències al Tribunal Constitucional. En la seva reacció avui, el govern espanyol ha dit que anar contra la Constitució és anar contra les lleis. Ho ha destacat aquest migdia el portaveu del govern i ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Méndez de Vigo ha comentat que no té cap sentit separar la llei de la democràcia, ja que la llei és l'expressió de la voluntat democràtica de tots els espanyols. El portaveu de l'executiu de Mariano Rajoy ha aprofitat per carregar contra els tres acusats pel 9-N en afirmar que buscar ajuda a la Unió Europea no té cap utilitat perquè Europa té molt clar que anar contra la Constitució espanyola és actuar contra les lleis democràtiques europees. S'han conegut ja, d'altra banda, les primeres condemnes que porten a presó els cervells de la trama Gürtel. En el primer judici s'ha enviat a presó els directius de la trama, a més un jutge ha condemnat a 13 anys de presó, Francisco Correa i Pablo Crespo. Álvaro Pérez ha estat condemnat a 12 anys. I avui és notícia a Mans Unides perquè és el dia del dejuni voluntari previ al moment important de la campanya, la col·lecta d'aquest diumenge. És per això que avui parlarem de la lluita contra la fam al món i de les maneres de combatre el fet que hi hagi 800 milions de persones a tot el planeta que passen fam. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya. A diferència del paper higiènic que es desfà, les tovalloletes es desfilen i es barregen amb altres residus fins a provocar grans embussos. Aquests provoquen un sobrecost de 500 a 1.000 milions d'euros l'any a tota Europa que paguem entre tots el rebut de l'aigua. Recorda, el vàter no és una paperera. Evitem problemes a les depuradores fent una bona gestió de l'aigua i dels residus d'higiene personal a la llar. Troba més informació a gencat.cat/aca o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música. Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vademécum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
De maig de 1992. No m'he equivocat de data. Va ser el dia en què Joan Pau II va instaurar l'11 de febrer, coincidint amb la celebració de la Verge de Lourdes, com a Jornada Mundial del Malalt. Una jornada dedicada plenament a reflexionar sobre una millor sanitat dedicada al malalt. reflexionar sobre l'atenció i les necessitats que aquests presenten, o també per agrair als equips mèdics de tot el món la seva tasca ingent, per, des de les seves posicions, ajudar a construir un món millor. I jo trobo que ho fem poc, perquè queixar-nos de la sanitat quan hi ha llargues cues d'espera, tractaments durs o mesos de paciència per una operació important, tots ho sabem fer, però agrair una sanitat pública que funciona a base d'esforç i a vegades pocs recursos per part dels equips mèdics, això ja costa més. I sí, tots tenim al cap durant aquesta jornada els malalts que, per molt lluny que siguin, ens sentim a prop. I està bé. Però poques vegades, i menys de forma pública, donem les gràcies a cirurgians que segueixen operant després de llargues hores dins d'un quiròfan, perquè la següent operació també és important. O a l'equip d'infermers i infermeres i auxiliars que tracten tan bé com poden el nostre dolor, les nostres queixes. O els fisioterapeutes, els doctors, o els equips d'urgències, o el personal d'ambulàncies, o els zeladors, i tanta altra gent que segur que em deixo. A tots ells, gràcies per cuidar cada dia de nosaltres, malgrat les dificultats, que n'hi ha, malgrat els renecs, que també. Gràcies a tots i a cadascun d'ells. Ah, per cert, parlant de tasques ingents, deixeu-me que feliciti avui també a aquesta casa, també a Ràdio Estel. No som cap hospital, som una ràdio. I com que dilluns no faig programa i és el Dia Mundial de la Ràdio, doncs gràcies. Gràcies per tanta bona música, per tants i tants bons companys que m'han acollit des del primer dia com si hagués estat sempre i que cada dia es dediquen a fer una programació com s'ha de fer, estimant aquest mitjà. Gràcies als redactors, als productors, als tècnics, gràcies, Toni, i com no, als oients que feu possible el nostre somni. En fi, que el proper dilluns tots tinguem un feliç Dia Mundial de la Ràdio, amb molta estima, però lluny dels centres hospitalaris. Ara sí, molt bona tarda. Salutacions d'Antoni Huguet a les Vies del So i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademecum.
Sumari.
I què farem avui? Doncs avui ens visita a Ràdio Estel Maria Beltrán, psicòloga del centre Kepler, un centre on ajuden a nens i a joves amb altes capacitats. Entendrem què és això de les altes capacitats. A més, parlarem amb l'Enriqueta de Clinitech. Si el que volen és desfer-se d'aquells quilets de més que ens sobren, prenguin nota, és molt, molt interessant. Però abans de tot això, repàs de l'actualitat pel que fa a la salut a InfoSalut. Tot això aquí, al Vademecum, a Ràdio Estel.
Per més informació, visita el nostre web vademecum.cat o segueix-nos al Twitter i al Facebook com a vademecum.cat.
InfoSalut.
Comencem contundents, i és que 6 milions de morts anuals es podrien evitar. O això diu l'OMS en el seu informe, en la que assegura que aquest és el nombre de morts que provoca el tabac cada any. L'estudi, encapçalat per la mateixa OMS i l'Institut Nacional del Càncer d'Estats Units, remarca aquesta alta tassa de mortalitat a conseqüència del tabaquisme i diu que en un major control d'aquest producte reduiria de forma notable els riscos de càncer i malalties cardíaques, a més de generar grans quantitats de diners que podrien destinar-se a altres causes sobre salut o economia mundial. Concretament, segons l'estudi, una pujada de 70 cèntims a l'impost per paquet recaptaria uns 140.000 milions d'euros a nivell mundial i 66 milions de fumadors adults deixarien de fer-ho. L'altre dia en parlàvem sobre la prevenció de la mutilació genital femenina. Doncs la secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania coordina ja 65 taules locals al territori català per tal de fer créixer aquesta prevenció. Aquestes taules i espais estan integrats per diversos perfils professionals, metges, professors, policies, treballadors socials, que interactuen amb les comunitats. La prevenció inclou també el seguiment especial en situacions de risc, com per exemple durant els viatges que les nenes fan amb les seves famílies als països d'origen, especialment durant les vacances d'estiu. Per això s'impulsa la signatura de compromisos de no mutilació signats pels pares durant les consultes pediàtriques per garantir la integritat física i psicològica de les nenes. D'acord amb les dades disponibles, ja podem conèixer que entre els anys 2012 i 2015 s'han signat 515 d'aquests compromisos i les dades provisionals del 2016 apunten a un increment de la tendència per sobre de la signatura de 150 famílies. I atenció, perquè a Argentina la investigadora Rosana Chein podria haver donat un pas molt important en l'avenç de la medicina contra la malaltia del Parkinson. I és que la investigadora ha descobert que un antibiòtic patentat ja el 1957, la doxiciclina, administrat en baixes dosis, podria reduir la toxicitat d'una proteïna responsable de la propagació de la mort de neurones en el Parkinson. Segons explica la mateixa doctora al diari argentí Clarín, però no existeix en el mercat cap medicació que detingui definitivament o reverteixi aquest procés, fet pel qual és important que l'avenç científic es dediqui a atacar directament l'origen de la malaltia, més que els tractaments pal·liatius. L'important de la investigació és que es tracta de la primera vegada que s'intenta frenar el procés de la malaltia del Parkinson.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Medicine.
Deja que te haga una pregunta. ¿Tienes memoria fotográfica?
No sé, simplemente recuerdo las cosas.
Conozcan a Will Hunting. En el sur de Boston. Ya es una leyenda.
Asalto, lesiones, robo y resistencia. Cargos desestimados, pero cuando pegas a un agente vas a la cárcel.
He hablado con el juez y va a dejarte libre.
¿De verdad?
Tienes que verme a mí y a un psicólogo cada semana. Este chico es un genio sin parangón. Nunca he visto nada igual.
Ja fa uns anys que aquesta pel·lícula, protagonitzada per Matt Damon i el gran Robin Williams, va deixar petjada al món del cinema amb 9 nominacions als Oscar i 2 estatuetes de Hollywood. El film ens mostra la curiosa història d'un jove amb altes capacitats intel·lectuals i el seu professor que intentarà ajudar-lo perquè el jove Will se n'adoni. Aquest cas, però, afecta a milers de joves i nens d'arreu. Per això, per parlar de les altes capacitats, ens visita avui a l'estudi de Ràdio Estel Maria Beltrán, psicòloga del centre Kepler, on tracten dia a dia amb aquest tipus d'alumnes. Bona tarda, Maria.
Hola, bona tarda.
Què s'entén per alta capacitat?
Alta capacitat, bàsicament, constitueix un paraigües format per persones amb tipologies una miqueta diverses, però bàsicament es refereix a aquelles persones que destaquen en una o diverses àrees de la capacitat cognitiva, de la capacitat intel·lectual.
Will Hunting en seria un exemple?
En seria un exemple, però molt probablement no el més representatiu ni de lluny. Moltes vegades els personatges que passen als mitjans de comunicació o els que tothom té una mica com estereotips d'altes capacitats no són gens representatius del que forma part del col·lectiu.
Mm-hmm. Algú amb alta capacitat és un superdotat?
Algú amb alta capacitat pot ser un superdotat, però també hi ha altres tipologies dins d'aquest ventall d'altes capacitats que parlàvem.
Com quines?
Bàsicament, les altes capacitats agrupen tant aquelles persones que destaquen en diverses àrees de la competència intel·lectual, com podria ser la superdotació, com podrien ser els talents acadèmics, que destaquen en moltes àrees però que no tenen aquesta flexibilitat cognitiva o la creativitat que té un superdotat. I després, per altra banda, que potser seria més el cas de Will Hunting que parlàvem, hi hauria el que en considerem talents específics. Dins d'aquests talents específics tindríem aquelles persones que destaquen tant únicament en una competència verbal, en una competència numèrica, matemàtica, lògica, memorística, però que només destaquen dins d'aquest àmbit.
Mm-hmm. Quan es comença a notar que un nen té altes capacitats?
Moltes vegades, si se sap els indicadors als quals atendre, des de ben petits, des de pràcticament els mesos d'edat, hi ha senyals que poden indicar una certa precocitat en el desenvolupament d'algunes fites, curiositat per explorar l'entorn. Són petits predictors que, si se'ls va seguint contínuament, acaben portant a que realment hi pugui haver una detecció d'altes capacitats, però sí que hi ha molts petits indicadors que
a grans trets, eh? Quins són aquests indicadors?
Aquests indicadors moltes vegades són una curiositat molt gran per entendre el món, necessitat de comunicar-se amb els altres, capacitat també de fer uns aprenentatges molt profunds, de no quedar-se amb els aprenentatges de forma superficial, sinó voler arribar al final de les qüestions. A vegades pot passar també que hi hagi desajustaments a nivell intel·lectual, en el sentit de que aprenen coses intel·lectualment que potser emocionalment els hi pot costar processar, i bàsicament és la capacitat de poder absorbir molta informació de l'entorn i processar-la.
Parlem ara dels experts. Com ho avalueu, els experts, que algú té altes capacitats?
Sí, doncs bàsicament després de que hagin saltat aquestes alarmes, sigui a casa, sigui a l'escola, per complir amb aquests detectors, Nosaltres se'ns adrecen a les famílies o les escoles ens adrecen als alumnes per tal de poder fer una valoració de capacitats intel·lectuals. Llavors, aquesta valoració bàsicament consisteix de quatre àrees, tant la capacitat intel·lectual general, les aptituds específiques, que podria correlacionar una mica més amb l'adquisició d'aquests dominis que comentàvem a nivell concret, la creativitat i també la personalitat i la conducta, bàsicament perquè a través d'aquesta valoració no volem només obtenir unes puntuacions, sinó que el que volem és generar unes orientacions que siguin útils per les persones en el dia a dia i per la família i per l'escola.
Tant la família com l'escola, el primer que ha de fer quan veu aquests indicadors que ens fa sospitar que el nen té altes capacitats, hem de portar-lo al centre, un centre com el centre Kepler, per exemple? És el primer que hem de fer?
A veure, moltes vegades la valoració ajuda a entendre més informació sobre aquell alumne. Hi ha alumnes als quals se'ls pot donar una molt bona intervenció sense necessitat de que hi hagi un diagnòstic a darrere, però sí que moltes vegades, com que es tracta de perfils que no només tenen característiques a nivell intel·lectual, sinó que també hi ha una personalitat determinada, hi ha una capacitat creativa, hi ha un context de referència a nivell social específic en cada cas, ens ajuda bastant a poder fer una fotografia completa per a partir d'aquí posar en marxa unes mesures d'intervenció al màxim d'específiques possibles.
Jo no sé els nostres oients, però a mi una de les coses que em sobta més és que aquest tipus d'alumnes no tenen precisament la capacitat de canalitzar el seu potencial. Com pot ser això?
Clar, moltes vegades el que es troben és amb que no hi ha gaire facilitat perquè puguin fer-ho, i a vegades no és només qüestió de potenciar el que ells ja se'ls dona bé, sinó que precisament l'entorn el que fa és imposar-los una sèrie de limitacions que fa que no estiguin desenvolupant habilitats que després seran molt necessàries, com l'esforç, la frustració, la capacitat de trobar-se reptes que estiguin a la seva alçada. Llavors, si realment no hi ha aquest entrenament de base, el potencial no sortirà perquè no tindran la motivació necessària per fer-ho o perquè tindran una fragilitat de base que els dificultarà poder expressar.
Per tant, quin entorn és el millor? O no hi ha un entorn millor i depèn de cada situació?
Cada persona és cada persona i cadascú necessita també un entorn una miqueta diferenciat, però en general entorns favorables a la diversitat, a que no hi hagi un sostre continu, a que es puguin relacionar tant amb companys d'igual edat, que les edats a vegades és un factor que limita molt, de la mateixa edat, més grans, més petits, que aprenguin més ràpid, que aprenguin més lents, que no se sentin fora de lloc en els entorns on es troben perquè puguin trobar la forma d'aprendre de la seva manera.
Si no hi ha una intervenció adequada, a quins riscos podem conduir el nen o nena que
té
certes capacitats?
Pel fet que comentàvem que segurament no s'estaran treballant àrees d'aquesta persona que li poden portar limitacions en el dia de demà, moltes vegades ens podem trobar amb persones que a nivell emocional poden tenir sensacions d'inadequació social, poden presentar trets d'ansietat si no saben com gestionar aquestes conductes, però en principi les altes capacitats no tenen per què anar lligades a una patologia ni a unes dificultats reals, sinó que si troben l'entorn en el qual poder-se desenvolupar de forma natural, poden ser persones realment felices i que són capaces d'aprofitar tot el que són capaços de fer.
Diguem-ho al revés, com s'intervé un cas de forma adequada?
Moltes vegades és necessària la intervenció coordinada entre l'escola, la família, en el centre extern en cas que sigui necessari. Veiem també alumnes que es comporten de forma molt diferent a l'escola que a casa, per tant necessitem sobretot unificar versions i poder-los proporcionar un suport emocional, un entorn social que els sigui representatiu i positiu, i també mesures moltes vegades acadèmiques que els ajudin també a flexibilitzar una mica més aquesta forma d'aprendre.
Visitant la vostra web del Centre Kepler, una de les primeres coses que es dona compte és que no només oferiu la intervenció per al pacient, entre moltes cometes, que té altres capacitats, no? Sinó que, a més, l'oferiu per la família. Per què la necessita la família?
Per molt diverses raons. En primer lloc, perquè moltes vegades les famílies que venen i porten els nens a fer valoració, a fer una intervenció, són els primers que estan angoixats i necessiten també que els puguem ajudar a situar-se. Després, perquè les altes capacitats també tenen un component genètic gens menyspreable i moltes vegades es barregen històries personals al mig d'una detecció d'altes capacitats i també la família necessita poder reenfocar aquest missatge des de la seva història personal i també perquè són agents que poden ajudar amb tots els canvis que siguin necessaris fer.
Què pot fer una família que l'angoixi tant?
El primer de tot és intentar no guiar-se tampoc per les etiquetes, és a dir, A vegades, quan fem valoracions d'altes capacitats, la família es pensa que pràcticament que els hi hem canviat el fill o que amb això estem obrint una etapa completament diferent, i és simplement trobar l'encaix entre el que la família ja està veient i el que són les seves necessitats en el dia a dia i la nova informació o el nou punt de vista que els hi podem donar. Però moltes vegades no es tracta de fer grans canvis, sinó de trobar la manera d'entendre les situacions de forma diferent.
Uh-huh. Quins serveis oferiu, a part d'aquest, al centre Kepler?
Nosaltres al centre tenim dos serveis més o menys diferenciats. Tenim l'àmbit de psicologia, en què sí que estem especialitzats en altes capacitats, i oferim des del diagnòstic, la intervenció personal, familiar, escolar, fem formacions també a centres educatius, fem coordinació en l'atenció a les altes capacitats en diverses escoles. I d'altra banda, també tenim un projecte d'activitats extraescolars que no estan especificats per altes capacitats, però que sí que intentem fer servir metodologies que puguin possibilitar que tothom aprengui al seu ritme i en la profunditat que ho necessiti, i que moltes vegades són un punt de trobada de molts nens d'altes capacitats que viuen de forma molt positiva.
Doncs avui ens ha visitat als estudis de Ràdio Estel Maria Beltrán, psicòloga del centre Kepler, on es tracten aquest tipus d'altes capacitats que molts desconeixem. Moltes gràcies per visitar-nos i explicar-nos-ho també.
Per més informació, visita el nostre web, bademecum.cat, o segueix-nos al Twitter i al Facebook com a bademecum.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
¿Sabes que ahora con Clinitec Dermo, sin cirugía, puedes eliminar arrugas, las patas de gallo, el código de barras, las líneas de expresión, hasta la flacidez? ¿Verdad que sí, Enriqueta?
Sí, con el suero puro concentrado de Clinitec Dermo consigues de una vez un rostro y cuello más luminoso, sin arrugas, para que luzcas una expresión natural. Los resultados son inmediatos. Nuevo tratamiento cosmético celular y solo en tres pasos. 1. Limpias. Lavamos la cara y cuello con agua y jabón. 2. Activas. Con el rolón manual de microagujas, abres la dermis. 3. Nutres. Con el colágeno puro realizamos de inmediato un lifting. Tratamiento cosmético estético contra la flacidez y la eliminación de las arrugas. Y te lo aplicas tú misma en tu casa. Llama ya al 93 249 2300.
Aprovecha la oferta de lanzamiento. Al comprar el serum cosmético de Clinitec Profesional Microdermo, te regalan el rolón de microagujas y el manual. Llama al 93 249 2300 y lo recibirás mañana mismo en tu casa, sin gastos de envío. 93-249-2300.
L'entrevista, amb el suport de Clinitec.
I comptem una setmana més amb els amics de Clinitec perquè ens expliquin com aconseguir treure'ns aquells quilos de més. Així que ja tenim al telèfon a la dietista del plan 123 de Clinitec. Buenas tardes, Enriqueta.
Hola, Joan. Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuántas calorías deberíamos de comer al día para bajar de peso?
Mira, Joan, lo primero que debemos conocer es cuántas calorías necesita nuestro cuerpo. Esto podemos verlo en nuestra página web, en www.clinitec.es. Encontrarás una calculadora según tu género, peso, altura, estado físico y edad. Te indicará cuántas calorías puedes comer al día. Y para poder bajar de peso, deberás rebajar en 400 calorías diarias el resultado que obtienes y para mantenerlo, lo que te aparece en la calculadora. También puedes pedir un diagnóstico gratis por email y lo recibirás en tu correo, Joan.
Todo esto es perfecto, Enriqueta, pero ¿qué son las calorías?
Mira, una caloría es una unidad que mide la energía. Las calorías se usan generalmente para medir el contenido energético de alimentos y bebidas. Con el fin de perder peso, es necesario comer menos calorías que el cuerpo quema cada día.
Entonces, entiendo que el truco en adelgazar está en las calorías.
Sí, Joan. Se sabe que ganamos peso comiendo un exceso de calorías que no necesitamos y por una vida sedentaria. Por el contrario, si consumimos menos y gastamos más, entonces perdemos peso. Dicho esto, solo el bajar de calorías sin tener en cuenta los alimentos que comemos no suele ser una forma sostenible para perder peso. Aunque funciona para algunas personas, la mayoría de las personas terminan con hambre y finalmente renuncian a su dieta. Por esta razón, es muy recomendable hacer algunos otros cambios permanentes para poder ayudarle a mantener una dieta baja en calorías en el largo plazo sin sentir hambre, que es muy, muy importante.
Entonces, ¿qué nos aconsejas para perder algunos kilos, Enriqueta?
Mira, tres trucos basados en evidencia sobre cómo reducir de manera sostenible la ingesta de calorías. Primero, comer más proteínas puede reducir el apetito, reducir los antojos en un 60% y aumentar la cantidad de calorías que quemamos. Cuando se trata de perder peso, la proteína es el rey de los nutrientes. Añadir proteína a nuestra dieta es la manera más simple, más eficaz y más deliciosa de perder peso con un mínimo esfuerzo. Segundo, evitar los refrescos azucarados y los zumos de fruta envasados. Y la fruta se recomienda mejor comerla, ¿eh? Y tercero, elimine el azúcar y la bollería industrial de su dieta. Los efectos nocivos del azúcar pueden tener efectos desastrosos sobre la salud metabólica y aumentar el riesgo de todo tipo de enfermedades. Puedes solicitar muestras gratis en nuestra página web o llamar al teléfono 900 23 24 21 y solicitas información del plan 123, que es el que te va a ayudar con nuestros consejos a perder esos pesos.
Oye, pues Enriqueta, muchas gracias por tus consejos y hasta el próximo viernes, si podemos, y gracias a Clinitec con menos kilos. Yo me lo propongo, ¿eh?
Me parece muy, pero que muy bien la idea, Joan.
I a tots vostès, si el que volen és perdre aquells quilos de més, truquin ara al 900 23 24 21 i sol·licitin ja mostres gratuïtes.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario, y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 123 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300 y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93 249 2300 y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademécum, el programa de la gent sana.
Suposo que se n'hauran adonat. A partir d'ara, més Vademécum a Ràdio Estel, sí, però a les 6 de la tarda. Recordin l'hora per si ens volen escoltar el proper divendres, les 6 de la tarda. Mentrestant, ja ho saben, ens seguim actualitzant per les xarxes socials o bé a Twitter, a vademecumcat, @vademecumcat, o a Facebook, a www.facebook.com/vademecumcat. Que es volen posar en contacte amb nosaltres? També a estelvademecum@gmail.com per fer suggerències, consultes, parlar-nos de la seva superació per venir al programa i explicar-ho a l'audiència, pel que vulguin. I ara sí, fins divendres. Fins divendres que ve, però a les 6 de la tarda. I aquí, a Ràdio Estel. Salutacions d'Antoni Huguet a la taula del so i de qui els ha parlat, Joan Trias. La recomanació, això sí, la de sempre. Salut. Molta salut.
Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. de dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.